de Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Salutacions a Héctor García i de Carlos Losada, nom dels serveis informatius de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Fa pocs minuts hem conegut que el Tribunal Constitucional ha anul·lat les resolucions aprovades pel Parlament que impulsen el denominat procés constituent que dona suport, entre d'altres accions, a la celebració d'un referèndum per aquest any, el 2017. A més, la resolució autoritza la Fiscalia a obrir una nova via penal contra la presidenta de la Cambra Catalana, Carme Forcadell, i contra quatre membres més de la mesa. Feixista, ets un merda o Vesten de Catalunya, aquests són alguns dels qualificatius amb els que els independentistes concentrats davant del TSJ van dirigir a la fiscal en cap de Barcelona, Anna Magaldi, divendres, un cop acabat el judici del 9-N. Avui la fiscal ha explicat a la premsa que estudia denunciar a la persona que la va insultar i que es va encarar amb ella a la sortida del Palau de Justícia. Magaldi ha assegurat que en els seus 64 anys de vida mai havia vist reflectida en la mirada d'una persona tan d'odi. La resposta a la fiscal Magaldi li ha arribat en veu de l'expresident Artur Mas durant una conferència a la Universitat Pompeu Fabra. Mas ha acusat a la Fiscalia de voler presentar els independentistes com uns intolerants i creu que les queixes del Ministeri Públic arriben perquè el judici del 9-N no els hi ha sortit bé. El Parlament, PSC i Ciutadans insisteixen en reclamar al govern més explicacions sobre el cas Santiago Vidal. Eva Granados, del PSC, i Fernando de Páramo, de Ciutadans, volen, com dèiem, explicacions de l'executiu i, si no arriben, aposten per crear una comissió d'investigació. Nou front de guerra obert per l'alcaldia Caldessa de Barcelona, Immaculada Colau, ara s'enfronta a les elèctriques com Endesa i Gas Natural Fenosa, que han quedat fora del contracte de la llum de Barcelona. Tant Endesa com Gas Natural ja han anunciat que impugnaran aquesta mesura, mentre que des de l'oposició del Partit Popular i Ciutadans parlen d'empresafòbia i posen molts dubtes de com les petites empreses elèctriques podran gestionar el subministrament d'una gran capital com és Barcelona. Abans d'explicar-vos tots aquests temes, com sempre, la informació de serveis i l'abans dels esports COPE. La previsió del temps és de l'Anna Borrell. Bona tarda, Anna.
Bona tarda. Aquest dimarts continua encara el temps certament inestable, amb un cel tapat, amb precipitacions, especialment al Pirineu gironí, amb ruixats. Encara podem recollir 60 litres per metre quadrat en una hora cap a aquesta banda, al Pirineu gironí o al seu prelitoral. La cota de neu continua a uns 1.700 metres. A la resta, excepte les comarques de Tarragona, encara podríem recollir restes de precipitacions que aniran remetent d'oest a est al llarg del dia. Les temperatures pugen avui al Ter Sud, a la resta es mantenen amb màximes de 17 graus a Barcelona, 16 a Tarragona i Girona i 15 graus a Lleida. I el vent continua suau, variable, amb tendència a bufar de llevant avui. Demà dimecres seguirà el cel molt ennuvolat en general a tot Catalunya, excepte les comarques més occidentals del territori, on només hi haurà alguns intervals de nuvolositat. Encara esperem precipitacions a les comarques de Girona demà, també al nord de les de Barcelona, podrien ser localment fortes, i també podria ploure una mica cap al litoral o prelitoral. La cota de neu continuarà a 1.600-1.800 metres. Les temperatures no variaran, menys les màximes que han de pujar a l'interior. Hi haurà mínimes, doncs, de fins a 14 graus a Barcelona, 11 a Tarragona, 10 graus a Girona i 6 a Lleida. I pel que fa al vent, demà continuarà suau, variable, però a la Costa Brava hi bufarà vent de l'est i del nord-est amb més intensitat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Sortim ara a les carreteres amb la Fina Araque. Bona tarda, Fina.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments domina la fluïdesa el conjunt de la xarxa viària catalana. Només hem de destacar com a conseqüència de la neu ja tallada a la BV-4024 entre Bagà i Coll de Pal. Com dèiem, a la resta domina la normalitat.
Molt bé, gràcies, Fina. Transport públic, Àlex Blancafort. Bona tarda, Àlex.
Bona tarda. En aquests moments, els transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona funcionen sense incidències, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació de normalitat a aquesta hora: metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. I això és tot des del Transmet. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
Càritas aposta per les cases d'acollida. Aquestes cases són per dones soles i també per a dones amb fills. Hi ha centres d'acollida d'urgència i d'altres per poder-s'hi estar un any o més. Oferim a les dones i a les famílies un espai de contenció i seguretat. Acompanyen les persones en el seu procés de recuperació de les situacions de violència o vulnerabilitat que hagin viscut.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu amb www.caritasbcn.org o al correu atenciodonant@caritasbcn.org, amb la col·laboració del Consorci de la Zona Franca.
5 minuts i seran 2:15 de la tarda. Ja està amb nosaltres el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Senyor Lozada, què tal? Molt bona tarda.
Hi ha ganes de Champions. Suposo que serà doncs, l'eix central, columna vertebral dels Esports Cope, que comença a les 3 de la tarda i 5 minuts, oi?
I suposo, home, suposo. És evident que l'afició del Barça vol acabar aquesta jornada de Sant Valentí enamorat del joc que pugui fer el Futbol Club Barcelona al Parc dels Prínceps.
Què hauria quedat això, eh?
M'he fet l'autopassada. Torna el Barça a Europa, senyor Lozada. Torna a la Lliga de Campions a 8:45 de la nit, Parc dels Prínceps de París. Paris Saint-Germain, Futbol Club Barcelona, anada dels vuitens de final d'aquesta Lliga de Campions. Per on passa l'última hora blaugrana, Elena Condis?
L'equip està descansant ara mateix al seu hotel, molt proper a l'estadi, escassos 100 metres al Parc dels Prínceps. Són 21 jugadors, així que abans de l'enfrontament, Luis Enrique descartarà el tercer porter, Masip, i a dos jugadors més, i sortirà amb l'11 de gala, amb l'únic dubte de si Rakitic o André Gómez a l'interior dret. Jo aposto pel portuguès. Tornaran a la titularitat Piqué i també el capità Andrés Iniesta, així que el Barça pot sortir amb Ter Stegen en porteria, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti i Jordi Alba en defensa, Busquets, André Gómez, Rakitic i Iniesta al mig del camp, i ara Messi, Suárez i Neymar. S'esperen uns 1.300 aficionats culers, 700 socis que venen des de Barcelona i la resta penyistes i altres aficionats blaugranes de París.
Molt bé, pel que fa al Paris Saint-Germain, sabíem la baixa de Thiago Mota per targetes, però ahir s'afegia la de Thiago Silva. Fora de la convocatòria, això obliga Unai Emery a recomposar l'eix de la defensa. Des de fa una hora dinen totes dues directives. Abans de l'entrada al restaurant, el director esportiu del PSG, un vell conegut de l'afició blaugrana, Patrick Kluivert, analitzava aquesta eliminatòria i li donava una mica més de favoritisme a les opcions del Futbol Club Barcelona.
Es una buena pregunta, pero hay dos equipos que son en plena forma ahora. A lo mejor Barcelona tiene la ventaja que tiene mucha experiencia de jugar esta competición, pero hoy todo el mundo tiene que tener su mente muy clara y preparada para ese partido.
A Esports Cope aprofundirem en l'anàlisi d'aquesta eliminatòria amb el company de l'Eix Parisien, François David. Recordem, tiempo de juego des d'un quart de nou del vespre, amb també el que pugui passar al Benfica Borussia de Dortmund. En clau blaugrana més, diverses informacions apunten a Antonio Rukavina com a possibilitat per reforçar el lateral dret de l'equip si el club el blaugrana es decidís a fitxar. D'altra banda, el gest d'esportivitat de l'infantil B blaugrana a l'hora de consolar un rival derrotat és una de les candidatures que tenen opció als coneguts premis Laureus, que es decideixen avui. Del Barça a l'Espanyol, José Antonio Reyes s'ha trencat el quart metatars de la mà dreta i haurà de jugar amb fèrula protectora al proper partit de Lliga aquest cap de setmana al camp del Madrid. Tot i entrenar-se amb un casc protector, Pablo Piatti, que recordem, arrossega una fissura als ossos propis del cap, no arriba a la cita de diumenge contra el conjunt blanc. Gaudir del partit al Bernabéu, però sense perdre l'objectiu d'intentar sumar punts. És el missatge que des del vestidor blanc i blau ha intentat concretar el davanter Gerard Moreno.
Bueno, evidentment, si estàs fent un bon partit, estaràs disfrutant, no?, en el camp, però nosaltres no tenim que tenir por de res, tenim que sortir amb confiança, sortir al camp a jugar, no?, i en el que estem treballant i intentarem fer-ho el millor possible. Si el resultat és bo, disfrutarem segur.
En bàsquet, jornada d'atenció als mitjans de la plantilla del Barça prèvia a la fase final de la Copa del Rei aquest cap de setmana a Vitoria. Una jornada, senyor Lozada, que s'ha presentat una mica més tensa de lo normal, ateses o el fet de conèixer diverses informacions procedents de mitjans israelians en el sentit literal que la plantilla li estava fent el llit a Georgios Barchokas. Recordem, la darrera multa, 5.000 euros per cap per baix rendiment per plantilla i entrenador. Sentirem protagonistes des del Palau Blaugrana. El desmentit rotund, aquestes informacions de Juan Carlos Navarro, desmentint qualsevol mena de llit al tècnic Georgios Barchokas, i també una entrevista concedida pel tècnic de l'Andorra, Joan Peñarroya, al programa Showtime. Recordem, l'Andorra és el rival del Madrid, aquest partit es disputarà a la jornada de dijous, mentre que l'eliminatòria de quarts de final entre Barça i Unicaja Màlaga es disputarà en la jornada de divendres. I també amb la prèvia del Madrid, que juga demà a Champions contra el Napoli, les millors paraules de Zinedine Zidane en roda de premsa, arrodonirem l'edició d'avui d'Esports Cope.
No ens la perdrem ni nosaltres ni molts dels nostres oïdors. Com sempre, 3 de la tarda i 5 minuts. Ara fem una petita pausa. Escoltarem senyals horàries de 2:15 i continuarem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda, senyores i senyors. Són 2:45. Estem repassant l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho farem fins a les 3 de la tarda. Salutacions de Héctor García i de Carlos Losada, nom dels serveis informatius de la cadena Còpia Catalunya i Andorra. Fa pocs minuts hem conegut que el Tribunal Constitucional ha anul·lat les resolucions aprovades pel Parlament que impulsen el denominat procés constituent, donant suport, entre d'altres accions, a la celebració d'un referèndum aquest 2017. A més, la resolució autoritza la Fiscalia a obrir una nova via penal contra la presidenta de la Cambra, Carme Forcadell, i contra 4 membres de la mesa. Feixista, ets un merda o vés-te'n de Catalunya, aquests són alguns dels qualificatius amb els que els independentistes concentrats davant del TSJ van acomiadar divendres a la fiscal en cap de Barcelona, Anna Magaldi, un cop acabat el judici del 9-N. Avui la fiscal ha explicat a la premsa que estudia denunciar la persona que la va insultar i que es va encarar amb ella a la sortida del Palau de Justícia. Magaldi ha assegurat que en els seus 64 anys de vida mai havia vist reflectida en la mirada d'una persona tan d'odi. La resposta a la fiscal Magaldi li ha arribat en veu de l'expresident Artur Mas durant una conferència a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Mas ha acusat a la Fiscalia de voler presentar els independentistes com uns intolerants i creu que les queixes del Ministeri Públic arriben perquè el judici del 9-N no els hi ha sortit bé. El Parlament, PSC i Ciutadans insisteixen en reclamar al govern més explicacions sobre el cas Santiago Vidal. Eva Granados, del PSC, i Fernando de Páramo, de Ciutadans, diuen que si aquestes explicacions no arriben, aposten per crear una comissió d'investigació a la Cambra Catalana. Nou front de guerra obert per l'alcaldessa de Barcelona, Immaculada Colau, ara s'enfronta a les elèctriques com Endesa i Gas Natural Fenosa, que han quedat fora del contracte de la llum de Barcelona. Tant Endesa com Gas Natural ja han anunciat que impugnaran aquesta mesura, mentre que des de l'oposició del Partit Popular i Ciutadans parlen d'empresafòbia i posen molts dubtes de com les petites empreses elèctriques podran gestionar el subministrament d'una gran capital com és Barcelona. Abans de comentar tots aquests temes, com sempre, repassem en titulars d'altres notícies d'interès d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Més de 69.000 alumnes catalans s'examinen de les proves d'avaluació de quart d'ESO.
Els alumnes pertanyen a més de 1.000 centres educatius. Les proves les dissenya i aplica el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. Avui els alumnes faran les proves de llengua castellana, catalana i matemàtiques. Dimecres s'avaluarà la competència científica i tecnològica i la llengua estrangera.
Ensenyament, cessa la directora de l'Escola Garona de Viella per irregularitats en la gestió econòmica.
El Departament d'Ensenyament ha explicat que hi ha imports que no quadren i que s'estan investigant. S'ha obert un expedient de disciplinari la directora de l'Escola Garona de Viella, que comporta suspensió cautelar del càrrec directiu i de la resta de funcions. Les assumeix provisionalment la cap d'estudis del centre.
La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet ja té a punt el dispositiu especial de seguretat per al Mobile World Congress.
En aquest dispositiu hi participaran 45 comandaments i 280 agents de la policia local. Faran tasques de seguretat i de regulació del trànsit en coordinació amb els Mossos, la Guàrdia Urbana de Barcelona, Fira de Barcelona i el TMB. També s'habilitaran dues passarel·les de vianants sobre el carrer de les Ciències i l'avinguda de Joan Carles I per facilitar la fluïdesa dels congressistes a les tres entrades del recinte firal.
Els 2,2% dels boscos catalans afectats per la sequera estival de 2016.
La sequera ha afectat a més de 30.000 hectàrees dels boscos catalans. El Pallars Jussà, l'Anoia i l'Alta Ribagorça són les comarques més afectades. Per espècies, els roures i alzines són els més perjudicats per la sequera. Gairebé un terç d'aquestes 30.000 hectàrees correspon a arbres que s'havien recuperat després de la sequera del 2012 i que mostren de nou símptomes de decaïment.
El nombre d'empreses constituïdes el 2016 a Catalunya creix un 15%.
Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Catalunya es converteix en el territori amb el número de més grans empreses constituïdes, seguit de Madrid, on s'han constituït a gairebé 20.000 societats. Per sectors d'activitat al conjunt de l'Estat, el sector del comerç i la construcció són els que més concentren la major activitat en la posada en marxa de projectes empresarials.
El ple de l'Ajuntament de Girona aprova el pla per rellotjar les famílies de les Pedreres amb l'oposició dels veïns de Torre Gironella.
Els veïns creuen que el barri ja està prou edificat i que hi haurà problemes de convivència. El ple municipal també ha tirat endavant la nova ordenança de clubs canàbics, que concreta que aquests locals no podran subministrar més de 3 grams de marihuana per persona al dia.
Denuncien penalment una dona per triplicar la taxa d'alcohol a Girona.
La conductora ha tingut un accident en sortir-se de la via i xocar contra una barrera protectora. Va donar positiu en la prova d'alcoholèmia. La conductora ha estat denunciada penalment per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol. Haurà de comparèixer pròximament al jutjat de Guàrdia de Santa Coloma de Farners.
Intervenen més de 19.000 productes falsificats de Pokémon en un magatzem de Tarragona.
Efectius de la Patrulla Fiscal de Fronteres de la Guàrdia Civil del Vendrell ha retirat tot aquest material. Estava guardat en una empresa del polígon industrial Riu Clar de Tarragona. Els productes intervenguts tenen un valor de més de 83.000 euros.
I denuncien un conductor francès per viatge amb excés de càrrega i de passatgers. I
els fets van passar el 10 de febrer a l'autopista AP7. Dins del cotxe hi havia 7 persones. També transportaven una televisió de plasma de 50 polzades, subjectades amb cordes i cintes. Els agents van aturar el vehicle i van denunciar el conductor, que va continuar la marxa després de repartir repartir la càrrega i els passatgers amb un altre vehicle.
Comencem, feixista, ets una merda, o vés-te'n de Catalunya, que són alguns dels qualificatius amb els que els independentistes, concentrats davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, van acomiadar divendres a la fiscal en cap de Barcelona, Anna Magaldi, un cop acabat el judici del 9-N. Aquest matí la fiscal ha explicat a la premsa que estudia denunciar a la persona que la va insultar i que es va encarar amb ella a la sortida del Palau de Justícia. Magaldi assegurà que en els seus 64 anys de vida mai havia estat reflectida en la mirada d'una persona tant d'odi. Ha comentat a la premsa que va témer per la seva integritat i ha posat en valor la tasca del seu company Emilio Sánchez Ullet, fiscal del cas 9-N, que ha dignificat, diu, la professió. Sergi Tor.
Categòrica, ferma i precisa, Anna Maria Magaldi ha donat a la cara i ha deixat clar que ella no menteix. Afirma que el seu càrrec no comporta rebre insults ni assetjament de cap tipus. Li van dir fora de Catalunya, feixista, merda, i l'acusaven d'organitzar el judici. La fiscal en cap de Barcelona ha assenyalat que va témer per la seva integritat quan un jove se li va atansar, ple d'odi segons el seu relat.
Fet molt greu. Un fet molt greu, un atac i un insult a la representant d'una institució de l'Estat. I només els hi diré una cosa. Amb els meus 64 anys de vida, no havia vist mai reflectida amb la mirada d'una persona l'odi que vaig veure en aquest home. No ho oblidaré mai.
Magaldi ha estat contundent, no aspira ni vol el càrrec de fiscal en cap de Catalunya com se l'ha acusat aquesta setmana. Ha tret l'orgull de la feina ben feta, valora el fiscal Emilio Sánchez Ullet durant el judici i afirma que no s'ha deixat influir i que la seva tasca ha fet recuperar la dignitat de la fiscalia catalana.
Però això en absolut ha tocat o ha disminuït l'actuació, no solament en l'informe, sinó a tot el judici del company Sánchez Ullet, que com li he dit, i repeteixo perquè és veritat, ens va tornar la dignitat a tots els fiscals de Catalunya.
Magaldi ha sol·licitat als Mossos les imatges de les càmeres de l'exterior del tribunal i les analitzarà si són constitutives de delicte per obrir diligències.
La resposta a la fiscal Magaldi li ha arribat fa pocs instants en veu de l'expresident Artur Mas, que durant el judici es va proclamar com un irresponsable del 9-N, és a dir, de desobeir les resolucions del Tribunal Constitucional. Avui, i durant una conferència a la Universitat Pompeu Fabra, Mas ha acusat a la fiscalia de voler presentar els independentistes com a uns intolerants i creu que les queixes del Ministeri Públic arriben perquè el judici del 9-N no els ha sortit gens bé.
Mas ha replicat a les paraules de Magaldi i critica la fiscal en cap de Barcelona. L'acusa de voler presentar el moviment independentista com intolerant i violent, aprofitant l'oportunitat dels insults rebuts el passat divendres.
Aprofitant això, s'intenta canviar el marc mental del procés sobiranista català i se l'intenta presentar com un procés de gent intolerant, que insulten, que amenacen, etc, etc. I això és rotundament fals.
L'expresident de la Generalitat va més enllà i creu que la fiscalia fa el comunicat perquè el judici del 9-N no els hi va anar bé davant dels arguments de la defensa.
Gràcies, Sergi. Sobre aquesta mateixa qüestió, el setge dels independentistes a la fiscalia, a voltes amb el judici del 9-N, us expliquem que a les últimes hores una delegació de Societat Civil Catalana s'ha reunit a Madrid amb el fiscal general de l'Estat, José Manuel Daza, per analitzar la situació de tensió que es viu a Catalunya. En parlem de tot això amb el senyor Manuel Miró, que és jurista i membre de la Junta Directiva de Societat Civil Catalana. Senyor Miró, bona tarda, bones tardes.
Hola, bones tardes.
Aviam, el fiscal general de l'Estat veu, crec jo, molta preocupació aquesta espiral de violència dels independentistes cap al jutge en general aquí a Catalunya i pel que hem conegut avui també cap a la fiscal, en aquest cas, la senyora Magaldi.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que lo están viendo con muchísima preocupación lo que está ocurriendo, digamos, en Cataluña y toda la deriva que está existiendo. Nosotros, por nuestra parte, la reunión que mantuvimos ayer con el fiscal general del Estado, pues le transmitimos toda nuestra preocupación por la situación que estamos viviendo en Cataluña, pues todos los actos que, al menos en lo que afecta a la sociedad civil catalana, estamos viviendo de coacciones e integrantes sobre el poder judicial, a entidades, personas. Pues en definitiva las personas que están defendiendo lo que es la legalidad y la legalidad en Cataluña.
Unes coaccions, senyor Miró, que no només afecten, com deia molt bé vostè, els estaments judicials. Vostès, Societat Civil Catalana, també viuen el seu particular setge. Això li van comentar al fiscal general de l'Estat. Els hi va donar alguna sortida a aquesta situació, per exemple, que pateixen els joves de Societat Civil Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona?
Pues lo que nos dio es nuestro total apoyo, es decir, o sea, la Fiscalía, pues como no puede ser de otra forma, lo que tiene es un compromiso con la defensa de la legalidad y con el respeto al Estado de Derecho en Cataluña, y desde ese punto de vista nos dio pues todo nuestro apoyo en lo que es a las coacciones que estamos sufriendo desde los miembros de Sociedad Civil Catalana y luego en general, digamos, de las actuaciones. De hecho, Sociedad Civil Catalana pues ha presentado una denuncia pues a raíz de todo lo que está ocurriendo y ante las declaraciones del ex senador, el señor Vidal, pues presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que se está estudiando.
Bien. Sobre la taula suposo que també li devien posar al fiscal general de l'Estat casos de sentències, per exemple, que no es compleixen a Catalunya, no treure les estelades dels espais públics, o per exemple també una molt recent, no acatar resolucions judicials, l'Ajuntament de Reus diu que no sortirà de l'Associació de Municipis per la Independència, tot i que una resolució del jutjat diu que han de sortir perquè no és una tasca d'un ajuntament estar en aquesta associació. Com es pot fer respecte a aquesta legalitat a Catalunya, senyor Miró?
Pues con la ley, que es lo que tenemos, porque de hecho tenemos, como bien dice, pues los dos casos, y luego de la sentencia que se ordenó al Ayuntamiento de San Juan retirar la estelada de los espacios públicos, y lo que tenemos por otro lado son manifestaciones públicas, un poco casi pues el desacato de desobediencia, ¿no? De no quererlo atacar, eso por un lado. Y luego, en segundo lugar, esta primera sentencia, que lo que declara es la nulidad del acuerdo de adhesión del Ayuntamiento de Reus a la Asociación de Municipios por la Independencia, que es realmente muy relevante porque no deja de ser la primera sentencia con respecto a una entidad que aglutina más de 800 entidades locales de Cataluña y además pues con unos fundamentos muy 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 contundentes, ¿no? También es cierto que los dos pleitos no son firmes, pues, también hay que decirlo, que ya han anunciado que por su parte es que los recurrirían ante el Tribunal Superior de Justicia, que es que en última instancia pues dictará lo que tenga que ser, ¿no?
Molt bé, senyor Manuel Miró, jurista i membre de la Junta Directiva de Societat Civil Catalana. Gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Molt bona tarda i fins a l'altra ocasió. Que vagi bé, eh?
Bona tarda, moltes gràcies.
Seguim amb més qüestions relatives a l'actualitat de Catalunya i Andorra dins d'encara de l'àmbit judicial, ja que fa pocs minuts, com dèiem a la portada d'aquest informatiu, hem conegut que el Tribunal Constitucional ha anul·lat les resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya que impulsen el denominat procés constituent, donant suport, entre altres accions, a la celebració d'un referèndum per aquest any 2017. A més, la resolució del Tribunal autoritza la Fiscalia a obrir una nova via penal contra la presidenta de la Cambra, Carme Forcadell, i contra quatre membres de la Mesa. Ja hi ha una primera reacció sobre aquesta qüestió, és la del Govern de la Generalitat, que s'ha reunit, com tots els dimarts, acaba de parlar-ne la consellera portaveu Neus Munté, Yolanda Bernal. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs la consellera portaveu deixa clar que la decisió del TC no altera la voluntat de celebrar un referèndum aquest 2017. El Govern català, diu Munté, no li sorprenen aquest tipus de resolucions, ni tampoc la celeritat amb què s'actua contra les iniciatives que surten de Catalunya.
No hi ha cap resolució de cap tribunal que pugui alterar o que pugui modificar allò que forma part d'un plantejament tan sòlid i tan democràtic com és el de voler fer un referèndum. I més quan aquest plantejament compta amb el suport d'una majoria parlamentària, com és el cas.
Munté insisteix en que les resolucions anul·lades formen part de la llibertat d'expressió dels diputats al Parlament. Per això entén el govern català que no té sentit emprendre actuacions contra Carme Forcadell i diversos membres de la Mesa, a qui han reiterat tot el seu suport.
Gràcies, Yolanda. També al Parlament, o anem al Parlament, millor dit, el PSC i Ciutadans insisteixen en reclamar al govern català més explicacions sobre el cas Santiago Vidal, l'exjutge i exsenador d'Esquerra, que va dir, entre d'altres coses, que la Generalitat havia aconseguit les dades fiscals de tots els catalans de manera il·legal. Eva Granados, del PSC, i Fernando de Páramo, de Ciutadans, volen explicacions més clares del govern i, si no arriben, diuen, aposten per crear una comissió d'investigació. Antonio Pérez.
La portaveu del PSC, Eva Granados, demana que el govern s'expliqui a la Comissió d'Afers Institucionals després de que els grups de l'oposició al Parlament quedessin insatisfets davant les nules explicacions que Oriol Junqueras va fer a la sessió del Parlament de la setmana passada. Granados comenta que el govern no van donar cap tipus d'explicació i no saben si aquest les donarà. Si això no fos possible, davant la comissió, els grups de l'oposició crearan una comissió d'investigació pel cas sobre el jutge Vidal. Fernando de Páramo, de Ciutadans, també ha comentat que encara es continua sense saber la veritat de les afirmacions de l'exsenador Vidal de si l'obtenció de les dades fiscals dels catalans es van fer de forma il·legal.
Todavía no sabemos la verdad de lo que ha pasado con el señor Vidal. No sabemos si esas afirmaciones son verdad o son mentira. Todavía no lo sabemos porque el señor Junqueras vino al pleno literalmente, y perdónenme la expresión, el señor Junqueras vino al pleno a tomarnos el pelo.
Páramo critica també que quan Junts pel Sí i la CUP no parlen d'independència bloquegen les iniciatives dels grups de l'oposició al Parlament, com ara la compareixença del president Carles Puigdemont a donar les explicacions sobre aquest tema i d'altres d'interès per tots els catalans.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia.
Mi querido Iñaki Gabilondo, buenos días.
Mi querido Lucas, buenos días.
José María García, saludos cordiales.
Muy buenos días.
Y esta vez lo hace dejando una fotografía única en la radio española.
Hace 35 años yo abandoné este estudio.
Fue un día que estaba hablando con una mujer cuyo hijo había estado no sé cuántos años en Estados Unidos.
Yo me desmayé. Porque en mi programa había investigación.
¿Cómo será la radio de dentro de 20 años?
Dime tú cómo va a ser la sociedad dentro de
20 años. Tertulia, humor y viajes.
Va a ganar el que consiga credibilidad.
Gracias, José María. Gracias, querido Luis. Gracias, querido Iñaki. Hoy me habéis dado el programa de mi vida.
En COPE, Carlos Herrera sigue haciendo historia y es un referente gracias a ti.
Cada empresa, como cada equipo, es un mundo. Está la que juega bien en casa y la que cuando sale fuera se viene arriba. En el Santander podemos ayudar a todas las empresas a crecer aquí y en más de 150 países. Cada empresa es un mundo. Trabajemos juntos para hacerlo grande. Santander Empresas. Más información en tu oficina o bancosantander.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
14 minuts i les 3 de la tarda, nou front de guerra obert per l'alcaldessa de Barcelona, Immaculada Colau. Ara s'enfronta a les elèctriques com Endesa i Gas Natural Fenosa, que han quedat fora del contracte de la llum de Barcelona. L'excusa és que no s'han adherit a les mesures que ha posat en marxa l'Ajuntament en contra de la pobresa energètica. Tant Endesa com Gas Natural Fenosa ja han anunciat que impugnaran aquesta mesura. L'Ajuntament diu que no farà marxa enrere, ja que només exigeixen complir la llei, mentre que des de l'oposició del Partit Popular i Ciutadans parlen d'empresafòbia i posen molts dubtes de com les petites empreses elèctriques podran gestionar el subministrament d'una gran capital com Barcelona. Isaac Posadas.
L'Ajuntament va incloure una sèrie de clàusules relacionades amb la pobresa energètica que les empreses havien d'acceptar si volien optar al contracte públic, com ara avisar obligatòriament al consistori abans de fer cap tall de subministrament. Però tant Gas Natural com Endesa diuen que no els han informat d'aquestes clàusules, que no és que estiguin en contra, sinó que volien conèixer el contingut abans de presentar-se al concurs. És per això que, com deies, recorreran. Però des del govern municipal, el regidor Eloi Badia ja ha deixat clar que no els espanta aquesta impugnació perquè el que proposen simplement és fer complir la llei.
No ho temem perquè, com deia, en tot cas hem sigut redundants en quant a que hi ha una legislació. Per tant, sí que és una, cada cop és una pràctica més habitual doncs acollir-se a aquest tribunal per tal que aquest tribunal doncs es posicioni, però vaja, no ens fa cap por perquè creiem que únicament hem dit que hi ha una legislació vigent i que és la que s'ha de complir.
Badia ha anunciat que la voluntat és adjudicar divendres mateix el contracte que aniria a parar si res canvia a empreses petites del sector com ara Factor Energia, Nexus o A2, entre d'altres, i que en qualsevol cas el servei als ciutadans estarà garantit, cosa que no veuen del tot clar des del PP. El regidor Javier Mollera es veu impossible que aquestes empreses garanteixin el subministrament i diagnostica empresafòbia en Colau.
¿Cómo va a garantizar ese operador energético el suministro eléctrico si solo dan suministro a 20.000 familias de 600.000 familias? Solo influyen en un 3% del mercado de la electricidad de Barcelona. Por lo tanto, lo que entendemos nosotros desde el Grupo Popular es que al final el gobierno municipal de Ada Colau lo que tienen es empresafobia.
Des de Ciutadans, la seva líder a Barcelona, Carina Mejías, veu bé que les empreses es comprometin socialment, però espera que això no posi en risc el servei.
Estamos de acuerdo en que las grandes empresas suministradoras adquieran un compromiso social y que en los contratos se incluyan cláusulas sociales para responder a las necesidades de familias vulnerables. Ahora bien, lo que sí también pedimos desde Ciudadanos es que esos suministros se hagan con las garantías de eficiencia y calidad que lo han hecho las otras empresas y, por lo tanto, que cumplan con las condiciones del servicio.
Avui el Tribunal de Contractes del Sector Públic determinarà si accepta a tràmit el recurs de les dues empreses i tindrà 3 mesos per fallar.
Més coses, la taula del tercer sector ha denunciat un buit assistencial en l'atenció a menors amb problemes de salut mental. Així ho recull l'informe l'atenció en salut mental dels nens i adolescents presentat aquest matí, i on també es critica la saturació de la xarxa pública degut a un augment de les consultes a causa de la crisi. Judit Rosa.
Segons aquest informe, un 4% dels infants catalans de 4 a 14 anys té probabilitat de patir una malaltia mental. Les situacions generades per la crisi, sobretot de més pobresa, han repercutit en les famílies més vulnerables i cada vegada són més els infants que necessiten atenció en salut mental. L'edat en què aquests infants fan la seva primera visita s'ha anat avançant i en els últims anys és cada vegada més primerenca. Però això té també una lectura positiva i, segons Marta Poy, directora de la Federació de Salut Mental de Catalunya, que aquestes malalties siguin detectades abans indica que les revisions per detectar amb antelació aquest tipus de trastorns són efectives. Marta Poy assegura que, tot i aquest augment dels diagnòstics, l'actual sistema no permet una millora de la situació.
Estem detectant més situacions d'infants, adolescents i joves que tenen malestars o problemàtiques de salut mental que no estem resolent bé perquè la xarxa que tenim no és capaç de donar respostes adequades i, per tant, aquestes situacions s'agreugen o encara es fan més complexes. Hem de repensar una mica el model, sobretot de treball amb aquests infants adolescents, i invertir els recursos allà on realment calen.
Les situacions que es detecten, segons apunta l'informe, són cada vegada més complexes i això requereix d'un model molt més psicosocial i no tan centrat en els fàrmacs com l'actual.
I us expliquem ara que els bombers apaguen gairebé 4.500 focs en habitatges durant l'any passat, un 12% més que dos anys enrere, tot i que els sinistres pugen durant l'hivern, però sobretot per les estufes. Emergències de la Generalitat alerta que molts focs es deuen a imprudències evitables a la cuina.
A Catalunya es van detectar gairebé 4.500 focs a domicilis durant l'any 2016, un 12% més que fa dos anys. Tot i que a l'hivern acostumen a pujar en incendis per l'ús, en ocasions abusiu, d'estufes, la causa més freqüent, segons el cos de bombers de Girona, és per imprudències evitables a la cuina.
El foc vivenda que començaria a la cuina, a la campana, bàsicament, a la zona de... on es cuina, o bé doncs perquè hi ha hagut un descuit, s'ha deixat l'oli i no estava expandent i l'oli sencer. Aquests poden ser tant a l'hivern com a l'estiu. Sí, que aquest no és un tema d'estacionalitat.
Per demarcacions, les comarques de Barcelona són les més afectades amb gairebé 2.700 incendis en habitatges, seguits per les de Tarragona i el Baix Camp. El nombre de morts també ha augmentat. L'any passat es van detectar 3 morts més que fa dos anys. Pel que fa al 2017, el balanç no és bo. De moment, ja han perdut la vida 4 persones en el primer mes de l'any i s'han produït uns 625 incendis a domicilis.
Ens situem ara a l'Hospitalet i al Prat, on aquests dies fan balanç del primer any de funcionament de la línia 9 del metro. Els ajuntaments dels dos municipis asseguren que han millorat els desplaçaments interiors i vaticinen un increment d'usuaris quan entri en funcionament el tram central d'aquesta línia. Els usuaris consultats per aquesta redacció també estan en aquesta mateixa línia satisfactòria. Anna Villà.
Tot i que en el seu primer any de funcionament l'L9 ha registrat un terç menys d'usuaris dels que s'esperaven, destaquen la millora de desplaçaments interiors tant a l'Hospitalet com al Prat de Llobregat i pronostiquen un increment exponencial d'usuaris quan entri en funcionament el tram central i l'enllaç amb la zona franca a través de la L10. La sensació entre els veïns i veïnes de l'Hospitalet i del Prat és força positiva i afirmen que la nova línia ha millorat considerablement els seus desplaçaments.
Bueno, yo vivo en el Prat, cerca de la Plaza Cataluña, con lo cual tengo una estación cercana a casa y trabajo en el aeropuerto, en la Terminal 1. A mí me ha beneficiado mucho.
Me va fenomenal la línea porque ya lo tengo más cerca al trabajo. En ir y venir pues me ha mejorado la vida, me ha mejorado el transporte, para que me ha ido muy bien.
Per això de tenir ara el transport per poder anar, per exemple, a la zona universitària directament, ens ve bastant bé, i per anar a l'aeroport, sobretot.
L'alcaldessa d'Hospitalet, Núria Marín, i el tinent d'alcalde de Mobilitat i Promoció de la Ciutat del Prat de Llobregat, Sergi Alegre, destaquen que la nova línia ha millorat la mobilitat en els dos municipis, així com ha facilitat molts desplaçaments a l'aeroport, a Mercabarna o al Parc de Negocis Mas Blau.
En l'àmbit econòmic, apuntem que l'Ajuntament de Barcelona invertirà uns 300.000 euros al districte de Poblenou com a epicentre de la innovació social digital. Es finançaran 5 projectes de 5.000 euros i 5 de 10.000 euros per donar un impuls a un sistema productiu i de consum, diu el consistori, sostenible. Milan Suero.
El projecte Maker District Fem Barri vol impulsar un sistema productiu i de consum sostenible aprofitant els processos de reindustrialització amb el valor afegit que aporta l'ús de les tecnologies més punteres, com ara l'ús de l'impressora 3D. Aquest nou pla pretén involucrar molt més a la societat catalana, ja que fomenta una comunicació molt més participativa, tal com declara el primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello.
És que hi ha en l'economia actual, no, algunes tendències que semblaven que havien desaparegut, com és el tema de la industrialització, estan tornant. Hi ha un retorn a la reindustrialització, digitalització 4.0. La digitalització de l'economia ofereix moltes oportunitats, no només per formes de producció més localitzades, sinó també per poder interactuar de manera molt activa a la ciutadania i donar-li més protagonisme.
Per altra banda, aquesta iniciativa del districte de Poblenou vol donar visibilitat als projectes d'innovació social digital existents, fomentar la indústria 4.0 i alhora impulsar polítiques que facilitin l'accés al finançament d'aquestes iniciatives.
I arriba ja el moment de parlar de la cultura, com cada dia, de la mà de la Montse Rodríguez. Endavant, Montse.
Després de l'èxit de les seves 5 primeres edicions, sumant més de 120.000 espectadors el mes de febrer, concretament el 16 i fins al 20, Figueres serà de nou l'escenari de l'únic i veritable festival internacional del circ del nostre país. A imatge de festivals com els de Budapest, Monte Carlo, París, Figueres ofereix una finestra al món per la promoció i la difusió de les arts circenses en majúscules. El Festival Internacional del Circ Elefant d'Or va néixer amb la pretensió de presentar en cada edició les 22 millors atraccions mai vistes en els circos europeus. Més de 80 artistes de 12 països competiran davant d'un jurat internacional format per 15 importants directors i experts en circ vinguts d'arreu del món. Les dues semifinals i la final es realitzaran sota la gran nova carpa amb visibilitat total, sense columnes i grada inclosa, i amb una capacitat de 2.600 espectadors, plantada al vell mig del recinte firal de Figueres. Tot això serà del 16 al 20 de febrer, com dèiem, en definitiva una ocasió irrepetible per gaudir del circ d'alta qualitat. I ens quedem ara a Cadaqués perquè ja s'han iniciat els tràmits per protegir el Corral de la Gala, l'espai que Salvador Dalí va comprar a mitjans dels anys 50 perquè la seva musa disposés d'un lloc on abadir-se i fer-hi festes. L'Ajuntament ha aprovat ara engegar un expedient per declarar-ho bé d'interès cultural local. Hem de dir que aquest espai fins ara no disposava de cap tipus de catalogació i es manté que la voluntat del govern municipal és la de poder obrir-ho al públic. A principis de l'any 2016 es va aprovar una partida de 65.000 euros per fer una actuació urgent, però de moment no s'ha executat. S'ha encarregat per això un estudi topogràfic per determinar els desnivells del terreny i dissenyar la intervenció. Recordem que Dalí va comprar, com dèiem, aquest espai l'any 1953 a un pastor transhumant de Caralps. Va ser ell mateix qui en va decorar les estances i va dissenyar alguns dels espais, com ara la gran xemeneia que hi ha a la sala principal.
I ja està amb nosaltres, com cada dia, per tancar Informatiu Migdia, el Pepe Collado i la seva crònica invisible amb les notícies que no surten en grans titulars. Endavant, Pepe.
Avui la crònica invisible vol parlar de l'amor, no perquè sigui Sant Valentí, no. Simplement perquè sempre es vol parlar d'estimació, de carinyo, de persones que respecten i que mantenen una relació durant molts anys. Allò que s'anomena amor madur. Diuen els experts que l'amor romàntic dura poc temps. En canvi, l'amor madur és el que perdura. La comprensió i el respecte en una parella són les fórmules que fan possible l'amor madur entre dues persones. L'amor madur, segons els psicòlegs, es construeix a través del temps de convivència, una convivència on no hauria d'haver infidelitat, ressentiments, rancúnies, i on el respecte mutu hauria de ser tan abundant com els anys de convivència. En un amor sincer, on hi ha lleialtat i desitjos de compenetració de sentiments, la resta va madurant a poc a poc. Tot i que cal un esforç continuat per aconseguir que l'amor de veritat vagi madurant a poc a poc. El calendari sol o el pas del temps no maduren d'ofici l'amor. La parella s'ha d'esforçar a diari per aconseguir l'equilibri desitjat. Sense aquest esforç continuat, a l'amor li surten els pitjors enemics: la gelosia, la inseguretat i els dubtes. L'amor madur ha de ser que no hi ha un amor perfecte. Quan apareixen els problemes, cal enfrontar-los amb valentia i cara a cara. No val deixar els problemes a l'armari, no es curen sols. Amor madur i vi moltes vegades són comparables. El vi madur, el vi amb anys, és més saborós, més potent. I quan arriba la vellesa, si abans hi ha hagut amor madur, la vida és més agradable, més noble i possiblement més feliç i més llarga. Estima la teva parella, minut a minut, dia a dia, mes a mes, any darrere any. No cal esperar Sant Valentí. Sant Valentí, si vols, t'acompanya cada dia de la teva vida.